Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge. Estem a punt de començar amb David Morral, el nostre tècnic de so, Jordi Vilajosana, el qui els parla, amb ganes, il·lusió i, com sempre, un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui parlarem amb Toni Guerra, director mèdic del grup de residents Escolicé, i amb la nostra estimada Eugènia Sobrino, sobre creixement personal. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja comencem, és gran ser gran. Bona tarda, senyor Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg i treballador social. I abans de començar amb el tema del dia d'en Carles, un petit consell de salut.
La hipoacúsia o sordesa és un problema que afecta major o menor gravetat a més de 7 de cada 10 persones més grans de 70 anys. En la major part dels casos existeixen remeis que poden ajudar a sentir millor. Per desgràcia, però, hi ha molta gent que viuen amb la sordesa sense fer-hi res. Per això, si et diuen que poses la ràdio molt forta o t'han de repetir les coses, consulta amb el teu metge i no dubtis en demanar informació en algun centre auditiu que tinguis proper a casa.
I ara amb el tema del dia, Carles, quina novetat i innovació ens aportes?
Més que novetat i innovació, el que vull parlar avui és de moments importants de la vida d'una persona, moments clau. Perquè ahir estava pensant, mentre pensava els temes del dia que podia parlar, estava també pensant altres coses, i vaig pensar, jo crec que estic en el millor moment de la meva vida, ara mateix, amb 30 anys, amb tot el que m'envolta i el que em passa, i llavors vaig buscar per internet momentos clave en la vida d'una persona, per comparar. I em vaig trobar un article que per això en volem parlar avui.
El David i jo estem bocabadats, tot s'ha de dir. L'estudi ha parat el temps per a veure què li passa amb el Carles, que està en el seu millor moment de la seva vida. És molt important això, David.
I no parlaré de mi, sinó parlaré en general quins són els moments importants d'una persona que marquen la seva vida. De fet, en són 5, jo en vull afegir 6, que és, en teoria, quan t'independitzes, quan montes el teu propi negoci, si és que passa, quan compres la teva pròpia casa, quan tens fills, quan et jubiles, i també voldria afegir jo aquí, potser, quan vas a una residència. Moments clau en la vida d'una persona. Volia afegir aquest 6è. No parlaré de mi. Sé que estàs ansiós perquè parli de mi i perquè considero que estic al millor moment de la meva vida. Em sap molt de greu. Puc dir que a nivell laboral, sentimental, de salut, i tot el que m'envolta és bo, perquè és així, per tant estic en el millor moment.
Però pot ser que es digui que està a punt de ser pare, però no direm res.
No entraré en detalls, però tot m'afavoreix i no és perquè vagi a ser pare. Sigui com sigui, parlant d'aquests moments claus que ja he explicat, hi ha alguns aspectes que em semblen importants. Primer de tot és que això, quan t'independitzes, he trobat un estudi de l'Eurostat que diu que els joves espanyols s'independitzen al voltant dels 30 anys. De fet, són 28 i com a molt. Tenint en compte que la mitja europea està en 26, crec que ens solem independitzar tard, però quan ho fem se'ns considera que és un moment important, perquè de fet passem d'estar a casa dels pares a anar a volar, per dir-ho així. Quan muntes el teu propi negoci és també un moment important, perquè perds aquesta seguretat que t'ofereix treballar per una altra persona, i també marca, i de fet diu que no hi ha cap estudi que ho avala, quan he buscat per internet, però sí que ho diu aquí, a priori m'ho crec, que és que Espanya és un país d'emprenedors. Sigui com sigui, diu aquí, excepte caigudes puntuals, en l'última dècada el nombre d'autònoms, amb la qual cosa entenc que relaciona els emprenedors amb els autònoms, ha anat en augment amb els últims anys, segons diu l'INE. En tercer lloc, quan et compres una casa, també marca molt a la vida dels espanyols el fet de que, a més, aquest moment va molt lligat a vegades a muntar una família, que per mi és un doble combo, és a dir, comprar una casa, pagar hipoteca, a més, el tenir un fill, per mi això ja em supera, a dia d'avui amb 30, potser és que m'ho he d'esperar. I també el que implica el mirar el veïnatge, tot això, és tela. El quart punt, que per mi és el punt, tenir fills. Per mi tot l'altre queda fora, tenint en compte el que et canvia la vida, el punt clau és quan tens fills, perquè crec que passes de viure per tu, amb la teva independència, a viure per un altre, sigui com sigui, amb el bon sentit. I amb el cinquè punt, quan et jubiles, més que res, perquè tenint en compte que l'esperança de vida en els últims anys, excepte l'any de la pandèmia, el 2020 va baixar, l'esperança de vida anava en augment, encara et queden molts anys per endavant. I per últim, sí que jo voldria afegir, com deia, el triar una residència, i avui parlarem de residències amb un convidat molt especial.
Doncs molt bé, Carles. Ens resistim a preguntar-li, eh? Un altre dia l'enganxarem en fora de joc.
Potser després, si hi ha temps.
Gràcies.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Carles, avui amb l'entrevista, què ens has preparat?
Doncs avui contem amb l'entrevista amb Toni Guerra, que és director mèdic del grup de residències Colisé. Toni, bona tarda.
Hola, bona tarda.
T'hem convidat per parlar una mica del grup Colisé. Volem conèixer més aquest grup de residències que té tan bona fama al nostre país, pel que fa a Espanya, i volíem primer de tot, ja, en aquest sentit, preguntar-te d'on ve Colisé i què us fa diferents dels altres grans grups de residències del nostre país.
Bé, bona tarda, primer que tot. Moltes gràcies per haver-nos convidat en aquest programa. És interessant que parlem de la gent gran, de les persones grans, i més en un moment no de dificultat com el que han passat durant aquest temps, i per tant crec que són temes que són d'interès, no?, per l'audiència. D'on ve Colisé? Colisé és una companyia francesa, d'acord? Una companyia francesa amb una àmplia trajectòria dintre del que és el sector de l'assistència a persones grans i persones amb dependència, que en aquest moment doncs té una quota de mercat molt important a França, siguent el segon operador, però que a la vegada té una extensió territorial molt important a Bèlgica, Itàlia i també aquí a Espanya, on en aquest moment comptem amb 55 centres amb gestió directa.
Pel que fa a aquestes residències, n'hi ha una amb la qual avui també ens volem centrar força. Crec que ha sigut una de les últimes que, si no m'equivoco, que ha entrat a formar part del grup que heu creat, que és la de Colisé Igualada.
Correcte, sí. És una de les últimes residències que hem incorporat, podríem dir, de construcció nova o d'equipament de nova creació. N'hem incorporat alguna altra residència, però com a establiment, diguem-ne, de construcció i establiment que podríem dir que hem inaugurat, que sempre a tothom li agrada, no?, inaugurar coses perquè són més maques, més noves, més adequades, no? Doncs sí, és una de les últimes, conjuntament amb una que hem inaugurat encara una mica més recent al centre de Bilbao.
I aquesta de Colisé Igualada, quan es va obrir al públic?
Correcte, aquesta residència es va obrir en el moment més fotut que podíem obrir una residència, no? Que era en el ple pic, no?, de la pandèmia de Covid a la tardor de l'any 2020, és a dir, al setembre del 2020 és quan aquesta residència, doncs, va començar a funcionar, i evidentment ens vam trobar, doncs, amb les dificultats pròpies, no?, d'un entorn molt castigat, no?, per la situació de la pandèmia, i per tant en una situació on les persones grans eren especial objecte de protecció, igual com fèiem nosaltres en els nostres establiments, i per tant no era tampoc el moment més, diguem-ne, més garantista, no?, per tal de poder obrir un establiment residencial, però així es va fer, porta un any i 5 o 6 mesos funcionant, i la veritat és que prou bé.
d'aquest centre, quantes places el conformen?
Bé, en aquest moment són 91 les places que té autoritzat el centre. I bé, no admet cap altra modificació d'aquest nombre de places, vull dir que no hi ha pensat cap altra, diguem-ne, actuació posterior en relació amb aquest nombre. És el número de places pel qual ha estat validat i dissenyat, i així es quedarà.
I d'aquest total de places, totes són 100% privades, n'hi han d'acreditades, n'hi han de públiques?
Bé, el centre recentment ha tingut la resolució pel qual podem considerar que el centre ja està acreditat per acollir persones amb prestació econòmica vinculada. És a dir, el centre no té encara places públiques. Esperem que si s'obre convocatòria al respecte puguem optar a la provisió de places. En aquest moment no les té, però sí que pot gaudir tots els residents de la merescuda prestació econòmica vinculada, sempre inherent al grau de dependència i a la tramitació que des del mateix centre nosaltres donem tota la cobertura perquè es pugui dur a terme.
Ara, com ens estem centrant tant, que és el que volíem aconseguir en el centre de Colissa Igualada, tu que has viscut des del principi com es va començar a gestionar fins a la seva obertura, inclús fins al dia d'avui, com està configurat aquesta residència?
Aquesta residència està configurada, és una residència, diguem-ne, que segons alguns dels residents, no, que tenim aquí, hem definit una mica com un hotel familiar. Nosaltres, com a Colissé, quan configurem els centres, els establiments residencials, els combinem, no, els configurem tenint en compte tres potes fonamentals, no? Una pota que seria el que és la vessant, diguem-ne, hotelera, perquè en una residència s'hi presten molts de serveis que poden ser anàlegs a el que seria un establiment hoteler. Des de la pròpia atenció al client, com tots els serveis d'hostaleria, com el servei de menjar, com tota una sèrie de serveis i prestacions, com podria trobar en un hotel. Per tant, volem que la configuració, volem que l'equipament, volem que la calidesa, no?, doni aquest servei que podria un assemblar en un hotel. I això sembla quan un hi accedeix. Després, evidentment, ha de tenir tots els matisos necessaris perquè a la persona s'hi pugui sentir a gust, com si acabés estiguent, en certa manera, a casa seva. Que tingui la calidesa, la personalització, la familiaritat, la proximitat. Però, per últim, la tercera pota és que el centre ha de tenir també aquelles qüestions necessàries i imprescindibles per poder atendre des del punt de vista assistencial i de la salut a la persona. Perquè no oblidem que moltes persones venen perquè tenen també una motxilla de qüestions de dependència i de malaltia. I, per tant, també han de configurar aquests espais. Per tant, com configurem el centre? Doncs amb unes unitats de convivència, amb unes unitats de vida protegida per les persones que tenen una demència o un deteriorament cognitiu. I, per tant, el tenim configurat així. Són tres plantes, amb unitats de convivència, doncs, perquè la persona pugui conviure i pugui, no, estar amb les persones amb les quals conviu en proximitat, i després amb alguns espais comuns, terrasses, zones per fer activitats, etc etc.
Tenint en compte que tampoc fa molts anys que el públic en general, les persones que poden anar a residències o bé els seus familiars, estan començant a sentir parlar d'això de les unitats de convivència, explica'm, sisplau, quina ha sigut la vostra experiència com a residències pròpies de tenir aquest tipus de configuracions.
Les unitats de convivència, podríem dir que és el, ja no és el futur, sinó és el present, no?, de la configuració d'un establiment residencial. No és altra cosa que intentar que una residència, sigui del tamany que sigui, perquè hi ha residències més grans, residències més petites, residències urbanes, residències més, diguem-ne, rurals, podríem dir, però que la persona se senti envoltada d'un número reduït de persones amb les quals pugui, primera, tenir una certa afinitat, no? I això vol dir, doncs, que si una persona està bé, pugui estar amb persones que puguin estar bé i tenir compartir una sèrie d'inquietud, interessos i sociabilització, però que sigui un entorn reduït, que no sigui un entorn massificat amb molta gent, on hi ha interferències, no?, de comunicació amb les persones grans amb dificultats sensorials, on segurament l'acúmul de gent pot atabalar, no?, amb aquestes persones grans. La unitat de convivència es tracta d'això, buscar espais més reduïts, unitats amb 16, 18, 20 persones, que puguin tenir uns espais comuns on puguin conviure aquestes persones, sense que vulgui dir això, que no puguin, evidentment, fer servir qualsevol de les altres instal·lacions que tingui la residència, però que es trobin en família, que no sigui una situació d'un gran desordre per moltes persones, sinó que es trobin en un ambient més recollit. Per això una mica aquest concepte, no?, de buscar que encara que hi hagi una residència molt gran, la puguem sectoritzar en mini-residències per aconseguir, no?, aquesta descripció que molt enfortunadament alguna persona titlla, no?, de dir, no, és que això és un hotel familiar, perquè estic en uns serveis com si estigués en un hotel, però envoltat d'una gran família.
Doncs aquest aspecte, que justament per a algunes residències o per a algunes persones és el futur i que per vosaltres és el present, que això ja és moltíssim, és superbo, i tenint en compte que ho tenim a l'abast, perquè inclús els que vivim això a Catalunya, Igualada està quasi que al cor de Catalunya, us puguin conèixer, amb el teu permís, a part de que puguin entrar a la pàgina web de Colisei, buscant en aquest cas com estem parlant de Colisei Igualada, jo també els animo a entrar a InfoResidències, a buscar Colisei Igualada i veure també fotografies i també podran contactar. I em sembla que també podran veure això que l'Antoni ens explica, d'aquest tipus de configuració, d'unitat de convivència, com estan configurades, quina és la seva funció. I res, Toni, agrair-te el teu temps. El temps aquí ja se'ns ha acabat perquè el temps ens vola en l'entrevista i t'emplaço a una propera entrevista.
Molt bé, moltes gràcies i des de Colisei us donem les gràcies per haver-nos convidat i en qualsevol altre moment podem tornar a estar amb vosaltres. Moltes gràcies.
Fins la propera.
Adéu.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs avui a la borsa de treball porto una consulta de treball. És una consulta senzilla, però que em sembla que pot orientar bastantes persones. I és que la Clàudia ens pregunta: jo treballava en una fàbrica ja tancat i estic pensant de treballar com a cuidadora, però no sé per on començar. Doncs primer, jo si em permet la Clàudia, seré molt franc, dir si vols treballar amb gent gran t'agrada. És a dir, és molt diferent treballar en una fàbrica, que et pots no agradar-te sociabilitzar amb la gent, i això per un costat. Diuen també que hi ha un factor de vocació, que també està bé, però no entraré tant a fons personalment. És a dir, la vocació és imprescindible i és genial si la tens. Parlo amb la mal cor, però sí o sí t'ha d'agradar. Vocacional, a vegades no és vocacional, però sí que t'ha d'agradar. I a més, per què? Perquè tractes amb gent gran i que moltes vegades té patologies múltiples, és a dir, poden tenir un Alzheimer, poden tenir demència, poden tenir problemes vasculars, de mobilitat, per tant, són gent fràgil i la gent fràgil el que vol, i com quan ens operen, quan donen d'apendicitis, el que sigui, és carinyo. Volem saber que estem ben cuidats i que, de debò, que mentre sigui durant la seva jornada laboral, aquella persona es cuida i es preocupa per nosaltres. Vale? També afegiria aquí, a més de que t'ha d'agradar, és t'has de formar. A dia d'avui veig impensable que algú es dediqui a cuidar a gent gran sense formar-se, almenys inclús tenint en compte que hi ha molts ajuntaments que ofereixen cursos gratuïts per formar-te, únicament has d'anar allà, complir la part teòrica, les parts pràctiques, que et costa res i menys, vull dir que moltes vegades són cursos subvencionats, i que a tu et dona les eines per després no cometre una negligència, que a vegades trobem això, hi ha gent que contracta algú per estar a casa i després passa coses que passen, no tenen contracte, no tenen formació. És millor sempre i més treballant amb gent que, com diem, la gent gran, és a dir, és qüestió de lògica que els ossos no estan tan forts i els músculs com quan tenim 30. Per tant, qualsevol caiguda, qualsevol cosa pot fer molt més perjudici a una persona gran, qualsevol mal gesto que no una persona de 30 anys. I per últim, tria molt bé el tipus de servei en el que vols treballar. És a dir, no és el mateix, en la meva opinió, treballar en una residència que en un centre de dia que en un SAT. Una residència o un centre de dia estàs acompanyada d'altra gent que et pot ajudar a fer una cosa en concret, com una higiene, portar algú, ajudar-lo a dutxar-se, el que sigui. En un SAT estàs sola. Per tant, tingues en compte que aquesta autonomia que se't dona també és una arma de doble filo, que es diu. Treballes més de forma més independent, però també al mateix temps qualsevol cosa tu has d'afrontar el que pugui passar. I per què no? Parlàvem ahir. Els anys passant volant, tanques ulls, obres ulls, abans treballaves d'una cosa, estàs d'una altra, i per últim penso que, i això ja no és un consell, és una opció que dono, que si de debò t'agrada molt aquesta feina i et veus amb ganes, amb un futur, inclús posar-te a emprendre dintre un negoci de per gent gran, focalitzant-te en la manera que tu vols treballar. Em sembla que aquests són els consells que voldria donar a Clàudia i a tothom que volgués endinsar-se en aquest sector.
Pues moltes gràcies, Carles, i molt atinat.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui a la consulta, Jordi, porto un tema d'animals. Hem parlat d'animals aquí alguna vegada, hem parlat dels beneficis de tenir un tipus d'animal, un altre tipus d'animal, sobretot per gent gran, però avui em vull centrar no en els beneficis de tenir una mascota a casa, sinó quina mascota es pot adaptar més a nosaltres, tenint en compte dels animals que podem considerar com a mascota. Un cocodril o aquell torero al que solien d'obrir que tenia un tigre, em sembla que era.
Ah, sí, que és veritat, sí, va sortir doncs, un dia per la tele.
Sí, ja fa anys d'això, no sé, per mi un tigre no és... Crec que era un tigre, una mascota, però bé. Sigui com sigui, hi ha tres grans grups que diuen diferents articles que són mascotes, que serien ocells, gossos i gats, vale? Els ocells, de fet, estàvem mirant quins beneficis tenen tant per gent gran que viu sola, i en són alguns, i és que sí que és cert que no hi ha part de pensar que els requereixen poques atencions en quant a que amb un espai delimitat, òbviament, quan més gran sigui la gàbia, millor, però bàsicament el netejar la gàbia cada pocs dies, donar-li de menjar i aigua. I, a més, diuen que els que més companyia donen són els canaris, cacatues i periquitos. La gent que estudia els ocells ha decidit això i jo m'ho he de creure.
No, a tu que t'agradin els periquitos té que estar bé. Un culer que li agradin els periquitos està bé.
Sí. El segon animal que sí que donava per sentat són els gossos, que donen molta companyia, tot i que aquest article diu que els gats donen encara més companyia que els gossos, aquí jo discrepo. Però bé, sí, com sigui, sí que és cert que els gossos, el que s'ha de tenir en compte és que, sobretot els gossos, em refereixo en particular, se'ls ha d'educar. És a dir, se'ls ha d'ensinistrar, tenint en compte, si regalem un gos a una persona gran, hem de tenir en compte el tipus de gos, vale, sí, el tipus de gos, com creixerà el gos, perquè a vegades és un animal que pot arribar a ser un cadell, jo mai regalaria, i no hi entenc res, mai regalaria un cadell a una persona gran, vale? Regalaria un gos ja de mitjana alta edat, i també tenint en compte que regales un gos i també s'ha de portar al veterinari, s'ha de cuidar, s'ha de treure, tenint en compte això. I pel que fa als gats, els gats sí que, segons com comentava aquí, requereixen també menys cures que atencions que un gos, diu que donen més carinyo que un gos, i sobretot el tema aquest que tenen la seva caixa, ho fan tota la caixa, per tant, aquí requereix poc més. Per tant, i això ja en termes generals per acabar, sigui quin sigui el tipus d'animal, voldria acabar amb una cosa. Si podem adoptar, adoptem. Més que comprar un animal a una botiga o a qualsevol professional, jo soc més d'adoptar perquè dones una segona oportunitat a animals que potser han sigut repudiats per als antics amos.
Pues moltes gràcies, Carles, per aquests consells.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Bé, el senyor Carles Reixac ha encès l'espurna de si a un culer li pot agradar un perico. Bona tarda, Carles.
Bona espurna, bona tarda.
Moltes gràcies. Perdona per la broma, però no he pogut evitar-ho, David, no he pogut evitar-ho. Moltes gràcies. Seguim a Temps de Benestar. Fins uns breus minuts.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de felicitat a Ràdio Estel.
Ja estem a Eixos de Felicitat, avui amb una petita sorpresa. Bona tarda, Eugènia.
Bona tarda, Jordi.
Eugènia Sobrino, advocada, terapeuta, economista i estudiant d'integració social. Ho he dit bé o no?
Sí, ho has dit bé.
És que ja fa anys que ens coneixem i dic, digue'm com et tinc a presentar. Llavors, quan m'he donat compte de tantes coses que tens, dic, uau, com estem?
Bé, estem bé.
Llavors, l'altre dia vam estar xerrant i em va comentar que té diversos projectes in mente i em va començar a qüestionar això, tot el tema de creixement personal. I vaig dir, Eugènia, seguim prenent el cafè tranquil·lament, però vens a la ràdio i ens ho expliques. Perquè crec que pot ser encara més interessant que la gent et pugui escoltar. Em pots explicar això del creixement personal, què és? Perquè ho sento anomenar per xarxes socials, en dinars, en sopars... Què és això del creixement personal?
Doncs, aviam, jo entenc, el que jo entenc, és el creixement personal, estem parlant d'una mena de modus vivendi que no paren de parlar en totes bandes, no? De dir, bueno, quan et trobes en una situació et donen eines per viure d'una manera fluida, per viure d'una manera coherent, però clar, o sigui, realment jo m'he trobat que moltes vegades el creixement personal és com quan te treus la teòrica del carnet de conduir, no? Quan te treus la teòrica no saps conduir. Realment, quan necessites les eines i quan realment has d'utilitzar-les, és en els moments que et fots l'hòstia, no?
A veure, m'estàs comparant el creixement personal amb conduir un cotxe?
Sí.
Vale. David, anem-nos centrant, que no sigui que ens despistem. Llavors... quin és l'objectiu del creixement personal? Els nostres oients han de saber que l'Eugènia em va demanar si li faria preparar un llistat de preguntes. L'he preparat, amb ella no l'he ensenyat, perquè com si estiguéssim prenent un cafè. El cafè que vam prendre l'altre dia, però ara xerrem d'això. Quin és el propòsit del creixement personal? Una persona que és economista, advocada, terapeuta, i a més estàs estudiant integració social.
Doncs per mi el creixement personal és viure bé.
Vale.
La següent és l'objectiu.
Pregunta. Estic veient el David, que ja m'està... vol intervindre, però diu que li fa vergonya. Què vol dir viure bé per tu, Eugènia?
Viure bé, viure feliç, viure sense problemes, viure com en una mena d'utopia.
Llavors, ser feliç és viure una utopia?
Sí i no.
Hòstia, sembles gallega, eh?
Ho sembla, només?
Tenim una gallega a l'estudi, eh? Ara tinc el tanto...
No, ho sembla, ho soc,
Per això, per això. Llavors, què és viure bé? Acota-ho una mica.
Viure bé, doncs viure en tranquil·litat, viure amb equanimitat, viure doncs, sense alts i baixos.
Vale.
Per això dic que és una utopia, no? Perquè una persona que viu bé viu com d'alguna manera desinhibida. Perquè a tothom li passen coses, vaja.
Llavors, aquesta desinhibició, Tu creus que és impossible tenir-la?
Impossible, impossible, no. O sigui, existeix un 0,0001% de...
Però podem arribar a un percentatge ja acceptable?
Podem.
Vale. Llavors, com podem arribar i fer aquest camí, com dius tu, amb desinhibició, amb pau, amb tranquil·litat, amb felicitat?
Doncs amb molta, molta, molta feina, que no dona una vida per tenir tota aquesta feina.
Llavors m'estàs dient que necessitem unes quantes vides per veure el David feliç.
O el Jordi feliç, o l'Eugènia feliç, o...
El David ja ens està assenyalant des de la ventanilla tres o quatre vides que necessitaria ell per ser feliç.
Jo necessitaria més.
Tu necessitaries més. Però ara parlem en sèrio. Llavors, què ens recomanes? Tu, no del llibre, que te'l demanaré després, sinó què ens recomanes tu per començar a entrar en aquest camí?
Doncs...
El camí de la tranquil·litat, de la desinhibició, de veure les coses diferents.
Jo recomano trobar una cosa que t'agradi. Trobar una cosa que t'agradi i fer-la.
Llavors, quina és la cosa que a tu t'agrada? Per posar un exemple que els nostres oients...
L'esport.
L'esport. Tu ets un esportista.
Sí.
Llavors, tu a l'esport et desinhibeixes de qualsevol altra cosa.
Jo l'esport, per mi, és una manera de meditació en el sentit que estic en el moment present. Per tant, en aquell moment només existeix el que jo estic fent.
Per l'intern, que em sembla que tu no l'has escoltat, Eugènia, el David m'ha preguntat si ets del Barça i dic que sí.
Sí, ho soc.
Ell és bona persona, però té un problema, l'Eugènia, que és el que vam comentar al programa d'ahir. Té pericos, és un amant dels pericos i és culer. I això és una cosa que a mi em genera certa controvèrsia.
Perquè els meus pericos són del Barça.
Ah, ja, però no deixen de ser pericos.
Però són del Barça.
Vale. Llavors, ara tornem a la serietat, que som gent sèria en aquest programa, però crec que tot es pot parlar de manera tranquil·la i relaxada. Quin llibre ens recomanes per començar a orientar-nos al creixement personal? El tinc aquí davant, però prefereixo que tu ens el presentis, perquè jo aquest llibre no me l'he llegit.
A mi m'agrada molt El monje que vendió su Ferrari.
L'autor és Robin Sharma.
Sí.
Ens pots explicar una mica de què va aquell? Perquè és un llibre molt conegut.
Sí. Doncs és una miqueta el que parlàvem l'altre dia, no? S'allunya una miqueta del creixement personal introduint el que jo entenc el que és la disrupció personal, no? No és com, per exemple, un Eckhart Tolle que ens parla en El poder de la hora d'un munt de recursos, l'aquí i l'ahora, si estem en l'aquí i l'ahora tot és perfecte, sinó és una persona que va tenir amb 53 anys un infart, era una persona que era advocada, litigant, i a partir de l'infart li fa aquest clic que ha de canviar el seu ritme de vida. I doncs deixa tot allò que es pot considerar superflu, com diu el títol, ven el seu Ferrari, deixa la seva feina, deixa la seva dona, ven la seva casa d'estiu, ven tot el que tenia i se'n va a l'Himalaya i comença doncs, a parlar, a pensar, a aprendre, de fer aquest xec de canviar de vida.
Llavors, a veure, és que parlar amb una advocada, economista, terapeuta i estudiant d'integració social, a mi m'estàs despistant. Què és això de disrupció personal? Però espera't un moment, passem a publicitat i en breu ens ho comentes.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Aquest cap de setmana estem més contents perquè en David Morral, el nostre tècnic de so, ens ha canviat les músiques i realment estem molt més còmodes, més relaxats i amb cert moviment. Eugènia, Eugènia Sobrino, advocada, economista, terapeuta, estudiant d'integració social. Espero que no estudis res més, els pocs mesos, perquè si no ja no sabré com presentar-te. Eugènia, què és això de la disrupció personal?
Doncs, com t'havia dit abans, amb l'exemple del carnet de conduir, no? Segons la meva trajectòria m'ha donat que fer cursos de creixement personal, que hi ha un fotimer i a més amb el tema del confinament han sortit un munt online, o sigui, ara mateix hi ha un overbooking, t'estan donant recursos, però és com quan estàs estudiant el carnet de conduir, la teòrica, no? Que tu aprovis el carnet de conduir, la teòrica, no significa que sàpigues conduir fins que no et poses en el cotxe.
Vale, ja sé per més. Una cosa és la teoria i una altra cosa, ara ho tinc a ficar a la pràctica.
Exacte.
Llavors ara anem a la pràctica. Què vol dir això de disrupció personal? Perquè és una paraula que, bàsicament, jo soc professor d'innovació, que queda molt bé, però encara no sé quin sentit té. Però en personal encara me pierdo. Què és això de disrupció personal orientada al creixement personal?
Doncs és en el moment que et trobes en un moment que no saps per on tirar i és realment quan utilitzes aquestes eines que has estudiat durant aquesta teòrica, no?
Vale, és a dir, tinc una crisi personal.
Exacte.
I decideixo posar mà aquests recursos que en algun moment donat he après o que vaig a buscar-los.
Correcte.
Vale. Però aquesta crisi és una crisi conscient o inconscient. T'explico. Perquè jo estic veient casos al meu voltant, ja ens ficarem serios, perquè aquest tema és molt serio, gent que ho està passant malament, però no sap el per què ho està passant malament, però està malament. Llavors, és important saber la causa del problema
sí.
O l'important, com va dir una amiga meva, anem a netejar sense saber, i a més tu la coneixes, la Mari Carmen Martínez, de l'Oponopono,
sí.
Netegem, i després ja ens sentirem millor. No fa falta saber la causa, sinó anem a netejar els efectes. Tu què opines d'això?
Aviam, és que amb dues maneres estan bé. Perquè, clar, o sigui, si tu estàs malament i te'n vas a la causa, potser en aquell moment encara estaràs pitjor. Però, clar, és una miqueta, depèn de com et trobes. Si tens la causa doncs, molt localitzada, doncs es pot treballar, però potser no està localitzada. És, o sigui, en primer lloc, és tenir la voluntat de sortir d'aquesta zona de confort, perquè per molt que ho estiguis passant malament, és una zona de confort. Un matrimoni que no funciona és una zona de confort quan no es trenca. Per què? Perquè encara que sigui que no sigui agradable, és una cosa còmoda, perquè trencar amb tota aquesta trajectòria és la disrupció que donaria lloc a altres possibilitats.
Vale. Et sents obligada a ser feliç? O a créixer personalment?
No.
Llavors, per què vols créixer? Per què vols ser feliç? Ho saps?
Per voluntat pròpia, perquè vull, o sigui, no em sento obligada.
No creus que la societat estem obligant a que la gent s'obligui o generi una expectativa i tingui a ser feliç?
Jo em penso que la societat està obligant a que aparentis ser feliç, no que ho siguis.
Per tant, m'estàs dient que tot això és una farsa?
Estic dient que tota la gent en xarxes socials és feliç i després la coneixes i té també els seus problemes, que òbviament a les xarxes socials no ho expliquen.
Llavors, la senyora Eugènia Sobrino qui és? L'advocada, economista... Ja sé que em mataràs, però és igual. L'advocada, economista, terapeuta o hi ha alguna cosa més darrere d'aquesta Eugènia?
La gallega, sobretot.
La gallega. Però, a part de la gallega, que estic pendent que em convidis a Galícia a menjar, a caminar si vols una mica, però no gaire, allà...
Fins a Santiago, només.
Exacte. Qui és l'Eugènia? És una dimensió espiritual, és una dimensió més personal, és un personatge, és un cos?
És tot.
Tu com t'identifiques?
Doncs jo m'identifico com una persona que li agrada aprendre, li agrada tocar totes les branques del coneixement i bueno, mentre tingui aquesta possibilitat, doncs jo ja tinc un camí de felicitat.
De petiteta, perquè l'Eugènia, els nostres oients, tenen que saber que és jove, no recordo quina edat tens, però...
34.
34.
No tan jove.
Però bueno, ets jove, comparat amb els meus 25, ets jove, per tant...
Sí.
Llavors, bromes a part, quan eres petita, tenies el mateix objectiu, vull ser feliç? O has sigut amb els anys que...
Bueno, quan ets petit, moltes vegades ets feliç, però no ets conscient de ser feliç. I clar, què és una cosa d'infelicitat? Doncs que els pares no t'adeixin fer una cosa i doncs t'agafes la bronca del segle. Però clar.
Llavors, jo sé que aquest últim any ha sigut un any complicat per tu, el tema del Covid.
Sí, vaig agafar la Covid. Encara tinc la seqüela d'anar amb la crossa.
Exacte. Llavors, la pregunta és, a tu el Covid què t'ha portat? A part de l'enfermetat i les seqüeles de l'enfermetat, que els nostres gent han de saber que ho va patir d'una manera bastant forta i va amb muleta. Jo espero que dintre de poc ja la muleta ens la tiris pel cap.
Estic treballant.
A mi i al David. Però tu, el Covid què t'ha portat? Ho dic perquè la gent jove esteu en l'ojo de l'huracán, amb estadístiques, amb números. Què t'ha portat i què pots aconsellar? Tu, que ets terapeuta, pots aconsellar algú de la teva edat perquè, ei, tira endavant.
Aviam, a mi la Covid em va portar, bueno, com tu has dit, em va afectar el tema de la psicomotricitat, a la mobilitat, i des d'aleshores doncs, m'haig d'ajudar amb una crossa, ja porto poca cosa més d'un any. I bueno, la Covid a mi m'ha fet plantejar-me moltes coses i, clar, amb l'esport m'he vist molt marmada. Ara fa cosa d'un mes he anat recuperant de mica en mica, em va ajudar el fisio, em va ajudar del meu entrenador, dels meus companys. I bueno, doncs he hagut d'explorar altres bandes, no? I una de les coses que he fet, doncs, en aquest 2021 m'he llegit 99 llibres.
99 llibres! No li pregunté al David quants llibres s'ha llegit, però jo els 99 segur que no. El David potser 98. No crec que el 99 hagi arribat. 99 llibres. Tots al voltant de lo mateix o tota mena de llibres?
Tota mena de llibres.
Tota mena de llibres. Llavors tu a l'ordenador l'has vist poc.
L'ordenador?
L'has vist molt poc.
Bueno, per estudiar integració social, que és una de les coses que he començat aquest any.
Ja, clar, has deixat de llegir i t'has ficat a estudiar.
50-50, sí.
Espero que això no se'n contagiï. És broma, eh? Ara, situa't amb una persona més o menys de la teva edat que té la sensació que té problemes, no sap d'on li venen. Ja t'ho fico complicat, Eugènia?
Vale.
Perquè si saps d'on venen, ja et serà més fàcil la resposta. Però imagina que estic amb una sensació, no em sento bé, no estic còmode, però no sé exactament quina és la causa d'aquesta incomoditat. Tinc 30 anys, te'l faré una mica més jove,
Vale.
Home o dona. Què li recomanaries? Recordem que no ets psicòloga, per tant, no hi ha aquí una teràpia professional, per dir-ho manera, però sí que tu acompanyes en molts processos a la gent. Què recomanaries?
Recomanaria que es conegués ell mateix o ella mateixa i que busqués una cosa que li agradi i es trobi a gust en aquesta activitat.
Per tant, buscaré alguna cosa que m'agradi i com aconsegueixo connectar-me a mi mateix?
És que en el moment que trobes una cosa que t'agradi ja trobes una connexió i un refugi. I clar, en el moment que arribes en aquest refugi doncs és en el moment que estàs amb tu mateix.
Què significa estar en tu mateix? Ja sé que et fico entre l'espasa i la perla, perquè aquesta conversa la mantinc de fa molts anys, a les dues del dematí,
sí,
fent el curs de reversing amb la Irene.
Allà a la ginesta,
Llavors,
sí, al costat d'una piscina.
Correcte. Llavors, vull dir, que són paraules molt fàcils per un conjunt de la població, però molt complexes per un altre conjunt. Què significa connectar-se amb si mateix? Perquè als nostres oients hi ha de tota mena. Ara fa poc que el David ens ha dit que tenim 50.000 oients, per tant, això és una dada important, entre homes, dones, diferents franges d'edat. Què significa estar connectat amb un mateix?
Estar connectat amb un mateix significa que en aquell moment no necessita res més. Que el que hi ha en aquell moment ja té prou, ja té suficient. No necessita ni mirar el mòbil, ni pensar en el després, ni pensar en el moment, en el que ha fet aquest matí.
Però en aquest moment estàs fent alguna activitat o estàs sentat en una cadira?
Fent una activitat.
Vale, això significa estar connectat amb ti mateix.
Per mi significa això.
Per tant, quan jo estic al camp del Barça, mirant el Barça, que només miro el Barça perquè em molesta molt que la gent passi per davant, com a mínim a casa, perquè abans a casa hi havia gent que anava passant sempre quan havia el partit per davant meu, ara, com ja estic sol, llavors no tinc aquesta problemàtica, però en el camp també. Llavors això, quan miro el Barça, m'estic connectant a mi mateix?
Et sents en plenitud?
Em sento plenitud quan estava el Messi, sí. Ara em costa més. Ara reconec que em costa més.
Doncs haurem de cridar el Messi. Bueno, no. Però veus, ja necessites una cosa de més.
Vale, llavors, per això no sé... Per tant, encara tinc d'estar més abduït per l'activitat que estic fent.
Per exemple.
Vale. A quina edat vas començar aquest canvi? I prepara preguntes, Eugènia, que sí, ja. No pensis que improviso, perquè la gent es deu pensar que jo improviso quan és mentida. Jo no improviso res, jo m'ho preparo tot. A quina edat vas començar
aquest 28.
Canvi? 28.
Sí, ja porto 6 anys.
I què és el que et va provocar? Dics, ara vull ser feliç, vull créixer, vull desenvolupar-me personalment?
Doncs jo tenia moltes dependències, o sigui, sobretot era el tabac. Jo era una addicta al tabac que no podia... O sigui, arribava a casa i tenia una cigarreta només i ja estava neguitós, encara que no tingués ganes de fumar. I bueno, això, i sempre doncs, estava projectant en gent moltes coses que realment eren meves... I, bueno, va arribar a la meva vida el rebirthing, que va ser en el context que ens vam conèixer tu i jo, i a partir d'aquí doncs, vaig deixar doncs, el tema de la dependència del tabac en menys d'un any. Vaig deixar de prendre doncs, pastilles potser per dormir, vaig aconseguir altres recursos com la respiració per poder dormir i vaig dir, ostres, aquesta màgia que se m'ha fet aquest any, jo la vull continuar seguint.
Abans de que el David ens passi publicitat i entrem ja amb els consells que es dones tu com relaxant-se o com meditar, l'Eugènia ens està explicant de que a través d'un recurs que és la respiració connectada o rebirthing, ella va aconseguir sanar tota una sèrie d'aspectes de la seva vida o buidar una part de la seva motxilla.
Buidar una part de la meva motxilla, correcte.
Val, perfecte, ho dic perquè els nostres gent sàpiguen que no hi ha un camí, sinó hi ha multitud de camins. Fent el que ens agradi... Pues algun recurs, des de que pot ser el Reiki, meditació, rebirthing, hi ha molts recursos, que cada un hi agafem aquell...
Que encaixa...
Amb
la persona.
Que ens el trobem
pel camí. I amb el moment.
Exacte. Pues ara vés-te pensant com ens aconsellaràs la meditació després d'aquests moments de publicitat.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ja tornem a estar aquí amb Eugènia Sobrino, amb els seus 99 llibres... Li he estat intentant preguntar què ens aconsellaria, però s'ha negat. Per tant, Eugènia, tens aquest temps per donar-nos algun consell per aconseguir relaxar-nos amb aquesta musiqueta que ens ha ficat el David.
Vale, doncs una cosa que jo recomanaria seria vés a la platja. Vés a la platja sense res. O si tens la natura a la vora, vés al bosc i busca un rierol. I observa't a tu en el moment d'arribar. Observa el ball de les ones o com flueix aquell riu i tot el que t'aparegui en el cap, convida-ho, observa-ho i queda't hipnotitzat amb el pas de l'aigua. I quan creguis que t'has d'aixecar, observa com t'has quedat.
M'estàs dient és anar a badar, com deia el meu pare,
sí.
al costat de l'aigua, sigui un riu, sigui una platja, el que tinguem més a prop.
Sí.
I deixar-nos aportar per sensacions...
Per pensaments, per emocions...
Pues molt bé, jo crec que això tots ho tenim a mà, els que estem a Barcelona, la platja la tenim a prop...
Per suposat, el mòbil, modo avión.
Exacte, sí. Sense cap interconnexió podem anar amb els nostres fills, amb la nostra parella, amb els nostres pares, però et dic que recomanes anar sols.
Anar sols, sobretot ara que encara no és l'estiu, no ha arribat l'estiu, que les platges estan solitàries i el bosc també.
Pues moltes gràcies, Eugènia. Com voldries concluir aquest programa? Perquè ens queda un o dos minutets, queda dos minuts que es marca el David. Com voldries concluir aquest programa del creixement personal?
Doncs jo, com t'he dit, me quedo amb el concepte més bé de disrupció personal i que tot allò que, amb allò que ens ensopeguem, que sigui benvingut i que sigui una oportunitat d'aprenentatge.
M'estàs dient que quan trobem una pedra, l'acceptem i ens la... o la apartem o la integrem als nostres pensaments?
Si la pots apartar, estupendo, però si no, has d'aprendre a integrar-ho.
Pues moltes gràcies, Eugènia Sobrino, advocada, economista, terapeuta, i estàs estudiant integració social. Que sàpiga els nostres gens que la tenim aquí davant amb un llibre gruixut a punt d'acabar. Sí. M'ha portat el llibre del monje que vendió su Ferrari perquè me'l llegeixi. Moltes gràcies, Eugènia, per aquest programa. I anem acabant amb eixos de felicitat. Pues, Eugènia, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Avui hem acabat un programa diferent, hem intentat fer un programa més amè, més divertit, banalitzant una mica, però tant temes que són molt importants com és el tema del creixement personal i, sobretot, recomanant a tothom que llegeixi llibres. No fa falta 99,
no cal.
Però com a mínim 98 sí. Moltes gràcies. Ja estem al final de Temps de Benestar. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David. I sobretot gràcies per aquestes noves sintonies. David Morral, que acabin de passar un bon cap de setmana. Bona tarda i sobretot, que aprofiti.